Hola, molt bona tarda. El quart programa de Ripollet Documentat, un programa que realitza l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Ripollet. En aquest quart programa, bàsicament, anem a parlar de les grans empreses que hi ha hagut a la ciutat de Ripollet, com és la Sintermetal, que la majoria d'oients coneixeran. I en motiu d'aquest programa contarem amb la presència de dues persones que coneixen tant la ciutat com específicament la història de la pròpia empresa, que són Ramon Martos i Josep Martínez. Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, després contarem amb la seva presència i anem a iniciar el programa. Primerament anem a parlar d'algunes notícies d'actualitat, tant del propi arxiu municipal com algunes notícies que s'han produït aquests dies i consideren que poden ser atractives per a l'oient. D'una banda, volem comentar una notícia que ja dic que no és d'actualitat de la ciutat, però que s'ha produït a la premsa, i ha sigut l'intent de robatori a l'arxiu de Poblet, del Monestir de Poblet, en concret sobre el fons del president Tarradellas. Segons van indicar les notícies, no havien trobat en falta cap document, encara no sabem si finalment hi ha hagut robatori o no, però bueno, l'intent de l'expoli sobre el patrimoni es veu que es va produir un intent. Per altra banda, també volem fer referència a una polèmica que ha sorgit també en els mitjans de premsa durant els últims dies, i ha sigut el conveni de cessió que s'ha signat per part de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona sobre la cessió del fons històric de la pròpia universitat que anirà transferit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. En concret, s'ha produït un comunicat per part de l'Associació Arxivers en la que ficava en la premsa, no? Argumentava sobre les contradiccions d'aquest acord, perquè anava contra el sistema d'arxius catalans i contravenia diversos dels articles que apareixen en la pròpia llei d'arxius 10/2001 de Catalunya. Això com a referències així una mica generals, i en concret sobre el propi arxiu municipal, anem a comentar que durant l'últim mes hem participat en assistint al 20 laboratori d'arxius municipals que es va desenvolupar a la ciutat de Barcelona el dia 27 d'octubre, denominat Arxius en Risc. Organitzava la Generalitat de Catalunya i en ella es va realitzar una sèrie de ponències i exposició d'experiències per a fer front a catàstrofes o a incidències que es poden produir i desenvolupar en les instal·lacions d'un arxiu. En quant a les accions que estem portant darrerament, una de les accions més que ens ha portat uns dies ha sigut el buidatge del conegut com a jutjat vell, que estava sent utilitzat com a fons d'arxiu administratiu d'una part del Departament d'Urbanisme, i s'ha fet el buidatge definitiu per a poder instal·lar allà ara pròximament la Casa de la Dona, que les obres ja, com molts veïns sabran, es desenvoluparan ja immediatament. I finalment també volem fer menció a una col·laboració que hem portat des de l'arxiu amb l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, que té la seu a la ciutat de Terrassa, i en concret ha sigut l'arribada del 62 al Vallès Occidental. Es va produir la inauguració el dia 1 de desembre i per a ella han realitzat un follet que es denomina Perspectiva Històrica i Social d'una Catàstrofe al Vallès, l'arribada del 62. Aquesta exposició està en aquests moments es pot visitar a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental a Terrassa i segurament a inicis d'any podrem disposar d'ella a la ciutat de Ripollet. Thank you. Iniciem la segona part del programa, que comentàvem està centrada, enfocada en la història, fer un repàs general a la cinta metal, bueno, a la cinta metal i també una part molt específica, com veuran, referida al comitè d'empresa de la pròpia empresa. Per això contem la presència de Ramon Martos, que és historiador, ex-treballador de l'empresa, i també anem a fer menció que durant no fa molt, cap al 2018, va ser autor del llibre La història d'un oblit. Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I per altra banda, contem la presència també de Josep Martínez, que és treballador encara de l'empresa, de la Cintermetal, i que ha sigut també la persona clau per a fer tasques d'intermediació per a fer possible la conservació de la documentació del fons del propi comitè d'empresa i que ha passat a formar part de l'arxiu i del patrimoni municipal. Ja dic que ha sigut bàsicament gràcies a Josep. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Anem a començar amb una notícia que vaig veure que bastant recent, que era a la revista de Ripollet, en concret era el número 1202, on s'indicava que havia sortit la informació de que properament una empresa francesa anava a destinar-se a les pròpies instal·lacions del que havia sigut l'empresa a la ciutat de Ripollet. En concret es parlava d'una empresa que havia elaborarà finestres metàl·liques. I en la mateixa notícia constava una moció municipal en què sol·licitava el manteniment de la qualificació del planejament urbanístic de l'espai industrial. Com recordem, l'empresa Motherson Cintermetal Products S.A. va realitzar el tancament definitiu el dia 23 de desembre de l'any 2020. Anem a començar primerament, abans d'entrar en la història de la empresa, alguns fets que s'han anat desenvolupant i quines són les activitats que ha realitzat l'empresa. Anem a parlar de la pròpia donació, val? Perquè és la part que més ens interessa a l'arxiu, com a part de rebuda de la documentació i de preservació d'aquest patrimoni documental i en aquest cas industrial. Com dic, no és el fons propi de la empresa, sinó que és el fons documental del comitè d'empresa de la Motherson Cintermetal. Per una banda, es va rebre un... Inicialment va ser Josep qui va, com comentava, qui va fer les tasques d'intermediació i la primera part del fons que vam rebre va ser un fitxer de fotografies. I després ja vam poder contactar amb el representant del president del comitè d'empresa i va ser quan vam poder rebre la documentació en suport paper i també una sèrie de peces d'interès museístic que han anat, en aquest cas han anat a... estan ubicades i conservades al CIP, al Centre d'Interpretació del Patrimoni. Va ser el mes de setembre de l'any 2020 quan Josep ens va contactar que disposava d'aquesta documentació. Com comentem, és un documentació audiovisual. En concret, estem parlant d'una hora 8 minuts d'emissió que es correspon amb 364 megas i és un fitxer MP4. Aquest document està elaborat a partir d'una sèrie de fotografies digitals, en concret són 406 agrupacions de fotografies, amb un pes de 120 megas, és a dir, hi ha una sèrie de fotografies i a partir d'aquestes fotografies es fa un muntatge audiovisual basat en aquestes fotografies. Els assumptes són diversos. En les fotografies ens apareixen les instal·lacions, les naus, panoràmiques dels exteriors i moltíssimes fotografies del dia a dia laboral dels treballadors, algunes protestes, queixes o reivindicacions per les instal·lacions. Em refereixo en concret que hi ha detalls d'algunes carències que hi havia i els membres del comitè pues, anaven documentant. I a banda d'això també trobem una sèrie d'instantànies sobre berenars o moments més de, d'esbarjo i de, la, de vida social i esport. Després ens ho confirmarà Josep, però crec recordar que eren una sèrie de fotografies que havia elaborat el Tomàs Oltra i bueno, després ens ho comenta ell. I per finalitzar, ja dic, aquesta va ser la primera part, el primer contacte en què vam rebre una sèrie de documentació, i la segona part ja va ser el contacte amb José Beltrán, el president del comitè d'empresa, ja vam iniciar els tràmits per a poder ingressar l'equivalent a 29 capses normalitzades de documentació, on pot haver... on comptem amb diferent documentació com els actes, els llibres d'actes... follets, revistes, en fi, diferent documentació pròpia de producció del propi comitè d'empresa. I a banda d'aquestes 29 capses, es van ingressar 35 objectes de museístics que, com comentó, han estat derivats i conservats al Centre d'Interpretació del Patrimoni. En quant a les tasques que hem realitzat, comentar que el fons encara no és de consulta pública, hi ha moltes dades protegides i hi ha que finalitzar algunes tasques de tècniques sobre el fons. El que van fer va ser reagrupar la documentació perquè, per les circumstàncies del tancament, el propi comitè va haver d'organitzar la documentació que ens donava i alguna altra que era més privada, d'àmbit més privat, van haver de fer unes tasques i en aquest punt alguna informació, doncs, alguns documents es van alterar una mica i vam haver de fer una reagrupació de la documentació. Vam continuar en classificació, ordenador de documents i també retirada i canvi de carpetes perquè en alguns casos hi havia una certa brutícia per la pròpia manipulació de personal d'empresa. Val? Vam procedir a realitzar des de l'arxiu un inventari general, un quadre de classificació, instal·lació en canvi de les capses o les carpetes i instal·lació definitiva en les capses. I com comentava, és documentació que encara no està avaluada definitivament i resta pendent algunes tasques de descripció i d'establir les condicions definitives d'accés. Per tant, en aquest moment és documentació que accessible per als propis membres del comitè d'empresa i esperem que en breu puguem posar a disposició dels investigadors almenys la part més històrica per terminis que hagem de protegir dades més personals. Anem a continuar en la tercera part del programa. Ja hem fet una mena de context del que ha sigut el que hem pogut preservar d'informació i anem a centrar-nos més en la part específica de l'empresa. Com comentàvem, comptem amb la presència, en aquest cas, de Ramon Martos i Josep Martínez. I anem a iniciar per parlar una mica què és la producció de l'empresa. Després parlarem una mica també de la història de la fàbrica, però anem a centrar-nos per a enfocar què fabricava la Cinter Metal, quines peces.
Les peces, en un principi van començar amb el bronzo, amb unes peces molt petitones de bronzo que es feien allà a la fàbrica, i ara totes aquestes peces se'n continuen fent perquè aquesta part es va vendre a un exdirector que van acomiadar i ell ha muntat una fàbrica amb aquestes peces. Però també hi havia una part dedicada a les guies, a les vàlvules i als pistons, elements de elements dels esmortidors dels cotxes, també hi havia peces dedicades als motors, que van ser posteriors, peces dedicades a les bombes d'aigua, hi havia peces rares també que nosaltres li dèiem amb més petit volum, les guies i les vàlvules i els pistons, allò era una cosa que era una producció de massiva de 10.000, de 20.000, de 50.000, de 100.000, hi havia uns tiratges llarguíssims. Hi havia peces que podies haver-la tingut quasi bé 2 setmanes treballant. Eren peces que estaven fetes amb pols de ferro i d'aquest tipus de peces, que jo conegui, només hi havia 2 fàbriques, la Sintermetal i una altra empresa que no recordo el nom.
A més,
també, que em sembla que s'ha quedat amb una part de producció. A veure, les peces no eren nostres. Nosaltres les peces treballàvem pels grups automobilístics. El Renault, Citroën, els feien, ells portaven el prototip que volíem fer i nosaltres el que fèiem era fer els truquels, que disposàvem d'un bon taller.
Quan estava jo d'ajustador?
Sí, el taller els feien i llavors nosaltres els hi fèiem les peces. N'hi ha hagut peces pròpies, inclús n'hi ha hagut màquines que les han creat la pròpia empresa per calibrar, per premsar, per tot el procés industrial de la peça.
Sí, realment era una producció molt innovadora per l'època, perquè el treballar amb pols de ferro i el fer-ho amb el prensat del pols de ferro i després passar-ho per forns, prensat, diguéssim, en truquel, aconseguia uns perfils i aconseguia, amb peces petites, precisament dedicades, com diu el Josep, a les suspensions dels vehicles i coses d'aquest tipus, unes peces molt difícils que, fetes, diguéssim, mecànicament, via fresadores, torns o altre tipus d'elements, eren molt difícils i molt cares. I amb la pols de ferro es aconseguia tenir unes peces molt, molt peculiars, i que facilitava molt, com diu el Josep, una producció elevada, no? Recordo molt que els truquels que feien servir, el Sintermetal, nosaltres li passàvem sis teles, no sé si està bé en català dir teles, i sis pedres. Sis pedres és de tal manera que els ajustadors, jo estava d'ajustador matricer, ens tenien que veure la cara. Per què? Perquè si el truquel no està polit, absolutament polit, el ser pols de ferro, s'enganxaven les espurnes i quedaven marcades les peces.
Sí.
I aquesta era la gran labor dels ajustadors matricers, que després ja parlarem dels seus orígens, d'on te van vindre i com ho van fer.
Quant a la procedència de la maquinària, suposo que era maquinària molt avançada, d'alguna procedència concreta, Alemanya...
En el començament, sí, però jo quan vaig conèixer la fàbrica allà, ja les màquines en portaven 40 anys. Algunes eren del principi, després, quan es van fer unes peces molt especials, que van fer amb una nau que van fer nova, que es deia Propulsió, eren premses de 500 tonelades, una barbaritat. I fins i tot hi ha l'anècdota d'una empresa que, quan l'empresa era austriaca, que la van comprar, la van muntar allà a Sintermetal, que van fer un forat grandiós i una vegada que la va funcionar la premsa se la van dur, vull dir, la premsa o la calibradora, no me'n recordo, vull dir, eren coses, però en canvi sí, hi havia peces, màquines que tenien 40, i una anècdota és com va entrar Ramon a treballar al taller després de 40 anys, va veure les mateixes màquines que ell feia servir.
Bueno,
vull dir.
El que diu el Josep és que jo l'any 2007 o 2008 vaig ser convidat pel director general i una de les meves sorpreses va ser que hi havia les mateixes màquines de l'any 1973.
O d'abans, però hi havia peces
bueno,
que eren...
Bueno, dic l'any 1973, però quan 64. Jo ja estava.
64.
I ràpidament li vaig dir, no? Dic, hosti, aquí, diu Ramon, jo me'n vaig de la fàbrica, ja ho he demanat, o hi ha inversions o me'n vaig. I és un director general que va marxar, que era un xicot molt espavilat, molt progre i amb molta personalitat, i em va ensenyar, bueno, vaig tornar a entrar a la fàbrica, em va fer molta alegria, no? Però Les màquines, com diu el Josep, és que eren les mateixes. Tant les premses aquelles que hi ha de la post de ferro, com els forns, com aquelles que hi havia pip, 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 que hi havia el Ramon Domènech, no sé com
s'hi diuen. Sí, eren uns tors.
Uns tors sí, d'aquells d'automat. Sí, sí, vull dir... I, home, però si això és de l'any de Maria de Castanya.
Sí, sí.
I aquest director va marxar per això, perquè hi havia una negació, una negativa a invertir en nova maquinària.
Molt bé, bueno, ja hem vist una mica, han fet una aproximació a, sí. almenys al que, quin és el producte, els productes sí. que s'elaboraven
sí, sí,
a la fàbrica.
Sí, eren productes que es feien amb pols de ferro, i una de les coses curioses que hi havia que, és que eren bidons de cartrons que passaven una tona i el pulvero l'havia de carregar a darrere amb una tolva molt petitona i estaves en allà, tu havies de pujar i amb una pala havies de remenar perquè la pols caigués, després ja s'hi va anar d'allò, van penjar les tolves, ja tenien una altra caiguda i ja d'allò, però al principi tot era molt manual, al principi era una cosa, vull dir que tu entraves net a la fàbrica i sorties tacat.
Perfecte. Anem a passar una mica ara a la història de les instal·lacions i de la fàbrica. Ja em corregireu sí. si m'equivoco, però crec que va ser l'any 46 que es funda sí. a Barcelona la Cinter Metal, que en uns inicis es denominava la Pulvimetal·lúrgica Espanyola.
Sí.
Després ja passaria el nom de la Cinter Metal. I revisant els projectes d'obres majors, l'any 57 tenim a l'arxiu còpies de projectes en què es volia realitzar quadres industrials, és a dir, naus, i habitatges econòmics al carrer Covadonga.
Uh-huh.
Concretament estava previst construir 6 quadres, és a dir, 6 naus, de 400 metres quadrats cadascuna, que suposarien uns 1.200 metres quadrats, 24 habitatges de 6 blocs, amb 4 habitatges cadascuna, i a més d'això també hi havia una sèrie d'instal·lacions no específiques de la fàbrica, sinó zona esportiva, és a dir, frontó, hockey i bàsquet, i altres edificis de per a menjador i zona de jardí, és a dir, ara als anys 2000 i tants estem parlant en alguns casos d'instal·lacions confortables per als treballadors, no? I en part també estem veient aquí que també en aquesta part, vull dir que també ens apareix ahir que apareixien habitatges i també apareixien zones verdes entorn a la fàbrica.
Jo aquest projecte, el de les naus sí que es va tirar endavant, també hi havia Metapol, però tota la zona esportiva, no hi ha hagut mai zona esportiva, per lo menys jo ni l'he conegut
no,
ni
l'he
fet servir.
No, jo no l'he conegut, jo he conegut sí, algun equip aquesta de part futbol de... que jugaven sí, a futbol.
Sí, però perquè res... sí, perquè sí, s'ajuntaven i
s'ajuntaven
hi havia espai. Tenen en compte que per alguna cosa de la vida es diu Pla Vargas, aquests pisos. Llavors, els pisos de carrer Covadonga, els pisos socials que dius, no es van fer al carrer Covadonga. Finalment, la Cinter Metal va fer els pisos socials, que encara hi són, no sé, ara ja es tenen propietari, perquè hauran passat, a dalt del carrer de Verge Montserrat, el carrer Verge Montserrat del barri de Tiana, a dalt de tot, a mà dreta, no me recordo com
s'ha dit. No, sí, no me'n recordo. Sé que hi havia, dreta, davant hi havia l'escola d'Elfos.
Hi havia anat molt, perquè hi havia sí. companys meus que vivien allà i tenien sí. la casa cedida. I era una casa social. I allà tenien els pisos socials de Cinter Metal, que encara està a l'edifici i encara hi ha gent que se'ls ha quedat sent... Per exemple, un dels companys que van acomiadar amb mi, l'Elias Méndez, li vaig dir jo, tu has de firmar el acomiadament, que no volia firmar, volia anar fins al final, perquè tenia un pis i tenia família, i l'empresa li donava el pis, i tu agafes el pis i firma. I va firmar i es va quedar el pis. I com ell després, sé que hi ha hagut altra gent que per altres motius
sí,
s'han
sí.
anat quedant els pisos.
Al final,
però allà estan.
Parlaria de mala memòria, però crec que és cap a l'any 2000 o 2000, sí, algú que l'empresa va decidir desprendre d'aquestes propietats i molts treballadors que hi vivien o gent nova que necessitava un pis el van acabar adquirint.
Estan allà.
Que puguin haver dit davant, a davant hi ha uns pisos, però mai no. s'han conegut per la Cinter Metal. No. Sé que vivia gent de la Cinter Metal.
Però no eren pisos socials.
I suposo que la idea devia ser pel fet de que com va venir del Poble Nou de Barcelona
sí.
i van venir aquí a viure, suposo que va ser oferir vivenda als treballadors que portaven de Barcelona.
Va ser més, perquè quan arriben aquí a Ripollet, l'any 57-58, amb tots els pisos socials, se'n van al nord, te'n recordes del Pepín? no. Pepín, que tenia l'Electro Rambla.
Jo he sentit hablar, vale, l'altre dia m'han parlat d'ell.
Hi ha altra gent, tu també coneixes, el Sedano, el d'avui, sí. El Sedano i altres, tots aquests estaven treballant amb una empresa de pols de ferro del nord. Uh-huh. I eren, diguéssim, professionals del tema, amb el torn i amb tot això. Total, que l'empresa va fitxar i va portar del nord, va portar mitja dotzena, 10 o 12 persones d'una empresa del nord, perquè ells estaven vivint allà al País Basc, i els va portar cap a Ripollet. I llavors pot ser que alguns d'ells, que segur que sí, van anar a parlar alguns d'aquests pisos
sí,
socials.
Sí, el Sedano hi vivia en un d'ells.
Veus? El Sedano venia del nord. L'altre que hi havia darrere del Sedano, que ja no me'n recordo el nom, també venia del nord. El Pepín també venia del nord, perquè jo vaig estar un dia a casa seva amb ell, sí, que em va convidar al País Basc, allà dalt on hi ha totes les cooperatives, com es diu, hi ha les cooperatives del nord, que hi, ha la, que hi havia la Fagor i tal, comença amb ell el nom, Mondragón.
Mondragón.
Venien de Mondragón, tots aquests.
Sí,
i això va ser motiu de que la... Tal. I llavors, el gran propietari d'això, no sé el nivell d'accions com anava, però hi havia un home que feia com de padre padrino, era el gran padrino, que era el senyor Vargas. Que li dic senyor Vargas per un respecte històric als morts. Però el Vargas, que ara hi ha el Plan Vargas, era com un padrí, com un, no sé, tenia aquella... Sabia aquelles pel·lícules que, diguéssim, el, entre cometes, eh? El mafiós, li va una... Mi hijo, no tienen que operar i tal, i li don cèntims perquè l'operin. Pues era un tipus de personatge empresarial de l'època que tenia aquest sentit, diguéssim, paternal, eh? Digue-li com vulguis, de cara als treballadors. Hi havia molta gent que era molt fidel del Vargas, però molt fidel.
Sí, no, jo
degut a aquesta activitat paternalista que sempre tenia.
Fins i tot parlant amb la gent gran que vaig, a, sí. Que vaig arribar a conèixer...
L'Emilio, l'havies conèixer, l'Emilio? No.
Sí.
Encarregat?
No, no, no el tenia jo. Bueno. Vam parlar que durant la vaga del 72, em sembla que el va trucar...
73.
El 73, el va trucar el governador general de Barcelona sí. Perquè aturés... que s'avingués a entendre's amb la gent, bueno, que va passar... dir que la fàbrica era meva. I
va dir que... això va passar, quan el va trucar el governador civil, va ser quan van matar Fernández Márquez. Mm. El Fernández Márquez, quan el van matar a Sant Adrià del Besòs, van parar tots. I jo no. Uns quants van demanar que pugés una comissió a dalt, el senyor Streik, l'alemany aquell.
Sí, que era el seu cunyat.
Vaig pujar, no sabia que era el seu cunyat.
Era el seu cunyat.
Vaig pujar. I li vaig dir, senyor Streik, aquí no estem parant ni pel conveni ni per res. Estem parant per la mort d'un treballador en mans de la policia amb una vaga d'allà. I estem lluitant contra una dictadura. I me'n recordo les paraules que em va dir aquell senyor alemany. Va dir, és vostè molt jove per parlar d'aquesta manera. Va quedar gravat per tota la vida. Vam tornar a casa i el dia següent al dematí estàvem tots despedits. La porta tancada, plovent. El senyor Vargas amb un sombrero tipus Chicago, en gabardina. I els 4 o 5 o 6 guardaespaldes allà al costat d'ell i la porta del cinta metal tancada, aquella de ferro. I llavors va dir, aquest, senyalant-me a mi, aquest us portarà tots a la ruïna, el senyor Vargas. Van marxar tots i van anar a parar, pantalons, tal, trilla, van parar tot el poble. Vam anar a l'església, que el capellà va dir, vinga, va, passeu, capellà, no teníem on anar, no teníem locals, no teníem res, i vinga, doncs a l'església. I allà ens van trucar a l'alcalde de Ripollet, senyor Dausà, i va dir, que pugi una comissió, va vindre aquell tio alt, que era d'extrema dreta de la policia. Que
el Reina.
El Reina. Senyor Martos, me dice el alcalde que suba usted arriba con los miembros del Sintermetal. Van pujar 3 o 4, i m'ha dit, m'acaba de tocar el governador civil i estan vostès tots remetits. El senyor Vargas ja està avisat. I el van remetir a tots. Això va així.
No,
exactament
sí.
Així.
Sí, sí.
I, bueno, jo el que puc dir és que, molt ràpidament, perquè no es tracta de parlar d'història, que venia d'aquí, venia, com has dit tu molt bé, de Barcelona, que l'any 57 hi havia aquest plan, d'aquest plan es va fer una part, les vivendes socials estaven allà dalt, i era una empresa bastant paternalista, també. No eren els salaris dolents, els salaris eren bastant bons per l'època, també hi havia bastant professional, o sigui, com que pel tipus de producte que han comentat, que es feia centre i tal, sobretot a la part, diguéssim, de manteniment,
de tallers.
O la part d'ajustadors i matricers, érem gent professional, vull dir, que tenia que tindre coneixements de la matèria. Després sí, després hi havia els especialistes, hi havia la gent de línia, que no vull dir que els hi valti el respecte, però vull dir que hi havia un grup de professionals important. Eh? Aquests del nord van vindre especialment per això, per fer aquestes virgueries amb els torns i tal. I, bueno, és el que puc dir de la meva experiència.
I sí, no, jo fins i tot vaig arribar a conèixer amb un senyor, el senyor Pla, que ell encara cobrava la despesa de venir de ciutat aquí, ell cada mes, però jo el tenia aquest, allà al Bronx. No, és un que arreglava bicicletes, ah, aquí amb el poblet, a Montcada. Sí. I ell cada mes feia la seva llista, m'han de pagar tant d'autobús...
Per desplaçament.
I ell venia amb el seu cotxe, però ell, ell cada mes li presentava, anava a comptabilitat i cobrava per venir de fora. Les altres van renunciar, hi ha gent que va renunciar, però ell va dir no, perquè ell encara vivia a Barcelona i ell era de Llotges.
Home, era una empresa competitiva amb el seu producte, estava ben situada, eh? I fins que va entrar la multinacional aquesta, i bueno, ja us he dit abans que aquest director general l'any 2007 em va dir que això o invertia o es tancava.
Sí, marxava, va haver-hi un parell d'acomiadaments que van acomiadar moltíssima gent vàlida, moltíssima, ja no hi havia recanvis, ja no, la gent del taller era molta gent jove, ja es feia amb controls numèrics, però ja no hi havia aquella especialització que hi havia. Jo, per exemple, el muntador posava la mà sobre de la màquina i em podia dir on fallava. Només em posava la mà, coneixia ja de com... Ara, és una feina que havíem fet tota la vida. L'enviaves amb una calibradora, un muntador del premsat i no sabia fer res, vull dir, perquè les mides eren diferents, però hi havia gent que era molt... Tenia un... Fins i tot els que portaven el taller eren professors de l'escola industrial. Quan sortien de treballar s'anaven a donar classes a l'escola industrial del Clot.
Sí, bueno, gent... el de l'escola industrial del Clot no te'l perdis.
La García.
El senyor García. Aquest treballava amb mi, a mi em van condemnar, em van fer moving i em van posar en unes escales dalt de tot, en un pis, no sé si encara hi és, al taller, hi ha un pis a dalt.
Sí, encara hi és.
A la vista, amb els vidres, al banc d'ajustador i jo allà perquè em veiessin. I el senyor aquest estava allà a l'electrorució. L'electrorució era un sistema modern que hi ha perquè per fer matrius abans es feien forats i es serrava i tal. Ara no. Ara hi ha
un
sistema d'electrodos que es fa tota la figura. I aquest ho feia. A veure si després ha sigut encarregat. Que per cert se sentava a les escales a tocar-se els deixonses i després m'he enterat que era un encarregat que no te'l perdis. Però bueno, no era igual. Total, que amb tota aquesta història, jo, pues, l'únic, per anar ràpid, perquè no he estat aquí explicant històries, van començar a organitzar comissions obreres allà dintre, personalment, jo vaig començar, i l'any 70, més o menys, van treure el primer número de comissions obreres a la clandestinitat, que és el primer número de la meva vida que he escrit alguna cosa, el número 1 i el número 2, i bueno, teníem alguns companys que eren el Jaume Seriol, gran persona i gran sindicalista en el seu moment, teníem aquest Elias Méndez, que després va dirigir tota la vaga d'estampació en Sabadell de Barcelona, d'aquí de Polinyà, un gran home també, i érem 3 o 4 més i llavors hi havia un entorn, no? Què va passar? Va passar que com que es van equivocar aquell dia que van despedir a tots i els van dir que ens tenien que admetre, van dir, mira, aquí el que has de despedir és en aquest. I hi ha un llibre del moviment obrer a Barcelona d'un tal Bonafur o Bonfeur que diu, a més no he portat la còpia, la vaga política, pràcticament la primera vaga política que es produeix és la de Sintermetal, de Ripollet-Cerdanyola de l'any 73. Per què? Perquè a mi em van despedir sense cap conveni, sense cap reivindicació. No hi havia... O sigui, així com a Escondel, quan es va produir el despedit d'Escondel, el 73, hi havia una sèrie de reclamacions i demandes i coses d'aquest tipus, de negociació, Sintermetal no hi havia res, estàvem treballant. I van vindre a despedir-me políticament. Políticament. I van haver-hi 12 dies de vaga, que la documentació ja te l'entregaré, ja us l'entregaré a l'arxiu, aquí està tota la documentació dels 12 dies. Bueno, va ser una cosa que no val ara no anem a desenvolupar, perquè no toca, com aquell que diu, i tenim altres coses que comentava la història de Sintermetal. I bueno, vam acabar no amb 12 acomiadaments, sinó amb 6. Finalment van ser 6.
Ramon estava parlant de la vaga del 23 de maig del 73, crec recordar, no?
El 23 de maig va durar 12 dies, va durar. Els 12 dies ens vam reunir a la Universitat de Teologia de Sant Cugat. Teníem gent amb moto, per exemple, el Cardona venia amb la seva moto, un altre anava amb una altra moto, perquè clar, teníem que vigilar i tal. I quan anàvem allà a les reunions, anàvem tots amb la Bíblia, ens donaven la Bíblia als jesuïtes, i deien, si ve la policia, doncs esteu estudiant la Bíblia. Bueno, les coses eren així, eh? Sembla mentida, però ara això ho expliques i la gent deu pensar que és un cuento. Era molt dur, era molt dur. I allà vam decidir tornar a treballar. Hi ha un article meu a la revista de Ripollet que es diu cosas que había olvidado recordar. On t'explico alguns detalls, com entràvem la propaganda dintre, l'entràvem, abans els bocates, era una cosa molt guarra, els embolicàvem la Vanguardia. Vull dir que la Vanguardia embolicava el bocata, no pensava que hi havia paper d'alumini ni res d'això, no? I llavors, a més d'entrar al bocata, agafàvem les fulles clandestines, la revista aquesta, o les fulles clandestines que tiràvem de Comissions Obreres, i feien com si fos el bocata. Arribàvem abans al vestuari i l'omplíem de propaganda amb els amics, amb Jaume Sariol i companyia. I això és el que et puc dir, i bueno, va ser molt dur, i no ve el cas, i ara no m'agradaria seguir perquè són 12 dies d'aventures, no? Això es va escriure, tots els boletins de vaga i tot es va fer, va ser una còpia d'un llibre de bandes d'Euskadi, van fer una vaga, i jo el vaig agafar com a model de com organitzar una vaga perquè la policia no es pogués descobrir ni desmantelar. La vaga de bandes.
Jo sé que... que va haver-hi la vaga, parlaven les dones que fins i tot atravessaven el riu corrents.
I bueno, que sàpigues que va ser una vaga que la vam estudiar, ens reuníem a la universitat, el comitè de vaga reunia a la Universitat de Bellaterra. Els estudiants es deixaven una sala. I bueno, i a partir d'aquí vaig dir, s'ha acabat la vaga, Franco no caurà en nosaltres, jo no entraré mai a la vida, perquè no ho admetran mai, i per tant, heu de tornar a treballar i hem de negociar les millors condicions. Crec que va ser un gran encert i estic molt orgullós d'aquella decisió.
Es pot visualitzar el primer exemplar de la Voz Obrera?
Aquest és l'exemplar que et deia. El meu primer escrit és aquest. Llavors sempre s'escrivia en castellà. Totes les comissions obreres, pràcticament tots les fulles volants aquestes que fèiem i tal, eren totes en castellà.
Hi ha una cosa que he sentit, que no sé si el Ramon... Però per mi em sembla que la Sintrametal en un principi era una fàbrica on hi havia més dones que homes.
Sí, hi havia moltes.
Hi havia més dones que homes. Els homes eren una cosa que suposo que eren especialitzats, però en principi la duien elles.
Sí.
Després ha sigut a l'inrevés. Sí. Després ha sigut més homes que dones.
Eren molt combatives. Hi havia l'Amparo, que encara d'això... M'ha enviat en el Facebook l'Assumpción, que estava casada amb el José, que no sé si vas arribar a conèixer. L'Assun era, venia al comitè de vaga, venia tot arreu. Hi havia un parell o tres que eren combatives a tope.
No,
i ara viu a Cardona.
I treballadores que treballen...
Viu a Cardona, i jo el penjar allò de la fotografia de l'any, que és un error, que poso l'any 46, que és l'any 57 o 56, em va escriure al Facebook, Ramon, què t'hi hem posat aquí? L'Assun, digo, hòstia, Assun, gran luchadora. D'on estàs? Estoy en Cardona. Tots ens fem grans i vells, no?
Uh-huh.
Però vaja, que sí que és veritat que les dones no van fallar. L'única que va fallar va ser la Teresa Cabases, que després les van trobar al Partit Socialista. La Teresa Cabases era una fan del Vargas i ella no va parar. Llavors, la gent de Comissions Obreres, una nit, la va esperar en un cantó perquè anava amb una mobilet, li va fotre una patada a la mobilet i la va tirar per terra. Llavors, les coses funcionaven així. Amb un altre encarregat de Cerdanyola, la gent de Comissions Obreres va anar i a la nit... amb un punxó, li va taladrar tot el cotxe. Coses de la vida.
Ens has explicat algunes reivindicacions. Després també el 20 de maig del 82, no? Ramon, crec que també va haver una vaga en solidaritat amb l'Amir Miró.
Sí, que sí.
Bueno, el tema de l'Amir Miró, suposo que és la vaga d'Amir Miró, devien parar. Bueno, jo, com que sóc un dels pocs de Ripollet, que en tots els respectes als companys de Mir Miró i a tota la lluita, el dia que nosaltres vam anar a Mir Miró, l'any 73, i això pots veure al meu llibre, el senyor Nava, bona persona i gran lluitador, que ho diu, una de les seves declaracions, vam arribar al piquet de Sintermetal i quan entrem a Mir Miró se'n van anar tots endarrere, tots, i només es va quedar el Nava i una altra persona. I diu, i tu te subiste en un bidón. El Ment de l'Erenda, perquè era molt baixat. Amb això el que vull dir, que Mir Miró ha sigut una de les empreses més difícils a l'hora d'arrastrar a la solidaritat, i quan la paràvem, ens anàvem al piquet i seguíem treballant. Però això no té res a veure, ni li treu cap motiu a la Mir Miró. La Mir Miró va tindre un problema gruixut de feina, i els companys i companyes d'allà van decidir lluitar, però amb un eslògan, que això surt en aquest article que jo he dit, coses que havia de recordar. A mi em van cridar perquè hi anés. La gent del Partit Socialista em va dir, hòstia, Ramon, vés-hi tu, perquè van vindre uns quants d'UGT allà al local i ens van dir, hòstia, venir tu, que allí aquella una que lo controla i hi ha alguna possibilitat de negociació. Vale. A mi Miró hi havia un eslògan, o todos o ninguno. Recorda que t'he dit que Sintermetal, quan els vam reunir, els hi vaig dir que s'havia acabat y que tenían que ir a trabajar. Yo no vaig dir todos o ninguno, aquí hasta la muerte. Todos o ninguno, pues al final queda en ninguno. Històricament, Històricament. Qualsevol empresa que diu el todos o ninguno, pues queda en ninguno o queda un matadero de no sé quants. Per tant, la vaga del Millor va ser una vaga molt impulsada pels treballadors d'allà, van sortir al carrer, van lluitar i va parar molta gent en Solidaritat amb el Miró, perquè també era una gran pèrdua per Ripollet. Era una pèrdua també de llocs de treball. Jo ara no ho sé, perquè el que ha passat, passat o està. Però a Mir Miró, la prova està que un grup de treballadors de Mir Miró després van muntar una cooperativa amb les màquines de Mir Miró i amb feina que hi havia de Mir Miró. A Mir Miró hi havia feina no per tota la plantilla, sinó per 30 o un 40% de la plantilla. Hi havia, negociant. Després igual haguessin plegat, jo no dic el contrari, però no es va tirar per aquest camí. Per tant, l'any 82 sí, és veritat. Sintermetal, i no només Sintermetal, sinó moltes empreses de Ripollet, comerços i tal, per la seva visió que tenien de pèrdua d'una altra fàbrica, de pèrdua de la gent, de que es quedaven sense feina, van fer una vaga. Però vist des d'un punt de vista sindicalista, per mi és una vaga molt mal portada. Sindicalista, humanament,
no, demano, ara que
perdó,
parlat...
demano perdó a tothom, perquè no vull ofendre ningú, És una visió meva com a sindicalista. Quan em va dir, Ramon, si vas allà, tu... No pots dir res. Diu, per què no puc dir res? Diu, perquè allà mana l'assemblea. I els sindicats només van allà a dir que sí a el que digui l'assemblea. Jo els vaig dir, doncs així no hi vaig. Això és autèntic, Em van cridar per quin és. Van dir, hòstia, tu amb l'experiència que tens, vés allà, aviam com ho veus, parla i tal. I vaig parlar amb el Gallissà. El Gallissà era l'abogat que els portava. Perquè van amenaçar el propietari, el van agafar amb un cotxe i li volien fotre una pallissa. I li vaig dir a l'abogat, hòstia, com permets que amenacin el propietari amb una pallissa? No veus que si un propietari l'amenaces amb una pallissa, no engegarà mai?
Cap negociació.
Cap
negociació.
No, home.
No, el que ha dit Ramon és...
I ja et dic, amb tots els respectes, sé que si algú ho sent em dirà el que vulgui, a mi m'és igual, El pobre regidor de l'Ajuntament que portava la policia municipal, que era del PSUC, que encara està viu i m'agradaria veure'l, era una gran persona. Quan va vindre la policia per desallotjar, amb aquells grocs, la policia...
Els famosos de Valladolid.
Sí, el xicot va plorar. Por favor, no den golpes, no hagan les coses bien. Va plorar, perquè era del PSUC, però no perquè fos del PSUC o no, és que era una gran persona, i ho seguirà sent, suposo. Va plorar aquell home. I sí. Això és el que hi ha. Doncs l'any 82 van parar, sí, com tothom de Ripollet, I va haver-hi manifestacions, i va haver-hi de tot. Va haver-hi en el pavelló d'esports una gran concentració també, i tal. Mai van comptar amb el suport del PSC, ni del PSUC, ni de UGT. De comissions, sí. Que, per cert, el seu secretari general de l'època, que ara ve molt per aquí, i ve molt aquí a l'auditori i tal, ho dic que ve per aquí perquè el coneixo, en la seva entrevista diu, en mil milions vam equivocar, Ramon, vas dir que l'apoyava i després ho vaig fer malament, no tenia que haver apoyat, tal com ho portaven, no és que no tingués que apoyar a Mil Miró, sinó la direcció que estava agafant, no tenia que haver-la apoyat. Això m'ho ha dit a mi el secretari de Comissions Obreres de Cerdanyola i Ripollet.
Anem a enfocar ja les últimes protestes que es van desenvolupar, crec que a partir de l'any 2012, si no m'equivoco, ja van començar a haver algunes queixes.
En principi va haver-hi una protesta, abans havies d'estar 3 anys, es feia en fixo, va arribar un moment que van dir que no, hi van haver l'acomiadament de 2 companys i allò va provocar un paro general que es va fer venir el director general, el Nobel, que estava a França, quan ja em sembla que érem austriacs, va venir perquè la gent deia, a veure, tota la vida s'han quedat la gent i ara ja no se la volen quedar. I això va provocar una aturada. Se'n van quedar un i va haver-hi un altre company que deia que es volia lligar les màquines, que tomba, que gira, i després va agafar una altra feina i va desaparèixer. Va haver-hi també, quan van acomiadar el Morral, que era un treballador del taller, que l'havien fet fora perquè volia que les màquines fossin segures. Abans havies de ficar les mans a dintre de la màquina. No hi havia seguretat i ell estava dintre del comitè i va demanar que la, a veure, les màquines sí. necessitaven protecció i
la van acomiadar.
I la van acomiadar. Ell s'hi va estar un any i pico a la porta de la fàbrica, cada dia venia a la porta, seia, se'n anava a les dues, perquè ell l'únic que volia era el seu lloc de treball. Va portar la queixa fins a Estrasburg, que en Estrasburg van dir que no era un problema de llonces, i després hi va haver-hi, quan ja l'empresa hi ha una certa crisi, va haver-hi l'acomiadament de 114 persones que van acomiadar, que va ser quan ja van fer una reducció, perquè hi ha 400 treballadors, i van passar a ser 100 i pico, i van acomiadar moltíssima gent, i vull dir, va ser, se'n van desfer de gent que tenia molta valua, se'n van fer se'n van desfer de totes les dones. En un principi, que me'n descuido, també va haver-hi un acomiadament per diners, que anaven acomiadant a la gent, sobretot els de dalt sortien molt ben parats, i per això portaven els de baix no van sortir tant, però tot i això la gent, al ser ja gran, va agafar els calés i va marxar.
És cap a l'any, no sé si és l'any 2012 aproximadament, no? que l'empresa passa a formar part del grup Motherson?
Sí, correcte? sí.
I, si no m'equivoco, és quan també fa alguna... No? Deriven, hi ha molta fabricació cap a la Índia?
No, això de la Índia no ho sé. Ells quan ja no... De fet, va ser aquest senyor Nobel qui ha venut l'empresa al grup Indi. Jo sé que el grup Indi tenia previst de posar-lo en marxa, inclús deien que també volia marxar a la Xina, però que es veien incapaços de fer el mateix que fèiem nosaltres aquí, de fer-lo en allà, per molt que s'hi ensenyessin. Que ho hagin aconseguit o no ho hagin aconseguit, això ja és algú que amb els anys sí sabrà com ha quedat la d'allò, perquè és el que deia Ramon, el senyor Abad, quan el van acomiadar, se'n va portar tot el bronzo, i per dades que tinc ara, diuen que està ampliant la fàbrica per fer més producció.
No, ja t'ho dic jo, que el senyor Abad,
i peces que fem nosaltres se l'ha quedat Amex, sí. Que encara es continuen fent. El grup, el que passa amb el grup que va venir als indis, amb el Motherson, és que van voler fer unes peces molt especials i la gent estava molt limitada. Vull dir, els muntadors estaven acostumats a unes màquines que feien les clàssiques peces. Quan van començar a tocar peces que havien de perforar, que portaven 10 o 15 de llonces que sortien, ja va arribar un moment que no es trobaven amb personal per poder-lo fer i van començar a desfer-se de lo que era lo clàssic, la vàlvula de les guies i potenciar lo de dalt. Lo de dalt va fer fallida i és el que va arrossegar a tot.
El meu cosí Villamana, que ara està a Bèlgica, està de gerent i tal, era un enginyer, estava molt capacitat.
Bueno, ell va començar...
Ja, però estava molt capacitat i és un dels que va marxar.
Ell va començar des d'operari. Jo he vist la fàbrica que des d'operari han arribat a directors de fàbrica. Hi ha algú deixa molt que desitjar, però hi ha altres de molts competents. Sí.
Cap a l'any 2020, en concretament el dia 9 de desembre, es produeix una compareixença del president del comitè, José Beltrán, en què feien algunes crítiques a la despatrimonialització, deslocalització i l'incompliment d'alguns acords pels acomiadaments i indemnitzacions. En concret, tenim hem pogut conservar algunes pancartes.
Sí, però bueno, ja està, jo crec que ja estava moments. Jo crec que ja estava fins i tot venut. La sort ja està, ja. Va ser dir tanca, acomiada. La gent els hi van... De fet, la votació que es va fer quan plegàvem de vacances, la votació que es va fer si tancaven o no tancaven, em sembla que el marge de diferència són molt pocs vots. No sé si arribaran a 10 vots de diferència entre sí i el no. Vull dir que després molta gent deia no m'ho he rumiat. I jo li han posat molta fama al pes de la Sintermetal en de llonces, però jo penso que hi ha hagut empreses més combatives que no pas Sintermetal. Si bé arriba un moment que ja ja tot es queda... Bueno,
van quedar tres o quatre de comissions a dintre, el Liceu Angulo,
sí,
que no
però
es coneix,
ja va haver-hi un
el,
canvi.
El Santos,
sí.
El Manolo Orvilla,
sí.
Però ja no era el mateix perquè, saps què passa? Aquestes empreses es cremen. Què vol dir que es cremen? És una experiència tan forta i tan potent que només preveure que tenen que repetir és molt difícil arrencar. Uh-huh. El mateix va passar a Ismalíbar, que van fer la vaga del 62 i després no hi havia qui l'arrenqués.
No, i el fet de ser empreses familiars, pues, que allà a la Sintermetal han sigut empreses generacionals. Hi ha hagut qui ha començat a l'avi i ha acabat al net, o que és, ha sigut el sogre i el gendre o el germà. Vull dir, són empreses familiars i ja està.
No, però ja et dic jo que és això, eh? Uh-huh. Cremats.
Molt bé, ens anem quedant sense temps ja. Anem a finalitzar ja pràcticament el programa. El que sí que volíem fer seria, era fer, lògicament, els agraïments a Ramon Martos i a Josep Martínez per haver participat en aquesta ocasió i en tantes altres ocasions que hem tingut el plaer de compartir experiències i intercanvis de moltes opinions i coneixement. I també a José Beltrán, ha sigut el darrer president del comitè d'empresa i ha sigut el que ha possibilitat que aquest fons del comitè d'empresa pugui ser conservat a la ciutat.
És que s'han de conservar els fons,
el
no solament els familiars, sinó els fons de les empreses s'han de conservar.
No sé el de la Trilla on està.
El de Tia ha desaparegut, el de la Mir Miró ha desaparegut, però en canvi el de Roc Humbert, que va estar aquí de l'any 17 fins a l'any 27, part està a Granollers i part està a l'Arxiu Nacional i són fons d'aquí.
Molt bé.
I finalment també volíem, no sé si Josep vol fer algun recordatori, des de la part de l'arxiu el volen fer a Tomàs Oltra.
Sí, Tomàs era de Llonces, però m'hagués encantat que s'hagués pogut salvar part del fons que tenia l'empresa, perquè jo no l'havia vist, però sé que companys deien, no, és que l'empresa té un bon fons fotogràfic, havia un fons fotogràfic antic que no ha desaparegut, està ara en mans privades, no ha desaparegut, perquè és que és curiós, veies la foto de la Sintermetal i veies tot de vinyes al voltant de la Sintermetal, veies com un pegat que havien ficat entremig de les vinyes. I és el que dic, els fons s'han de conservar perquè formen part de la història d'un poble i s'han de fer. I les indústries també, que és molt feixuc, sí, però poden donar la idea de que si han treballat dones, quines millores han demanat. Vull dir, un paper per portar moltes idees.
Molt bé, moltes gràcies als dos, Ramon i Josep.
A tu per
Bé, finalment volem recordar que havíem dit ja a l'inici del programa que qui considereu oportú pot visitar l'exposició de l'arribada del 62 a l'Arxiu Comarcal del Vallès, en seu a la ciutat de Terrassa, i per a inicis d'any segurament podrem disposar a la ciutat de Ripollet d'aquesta exposició. Recordar que els programes són el quart dimarts de cada mes a les 5 de la tarda a la freqüència 91.3. Ens despedim i fins al pròxim programa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.